El gruix de la informació local la trobeu cada dia a Ràdio L'Escala al punt de la una. De una a dues, de fet. Primer l'informatiu, després el magazín Zona Mixta amb Ivan Garcia. Ara el que fem és engegar Aigüera, o Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera. Engeguem la temporada a mig gas amb aquesta transició del mes de setembre que farem mentre no torna a incorporar-se el seu conductor habitual, Joan Brugués. Gràcies a tots per la vostra companyia. De seguida, magazín.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. Diumenge 24 de setembre a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Contiguo, amb la companyia I.O., circ contemporani. Contiguo neix de posar un ésser humà al costat d'un altre. És la poesia del cos i els propis límits. Un espectacle sensitiu, poètic i dinàmic. Diumenge 24 de setembre a les 12 del migdia a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades, Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i online, espaiter.cat.
Roba, calçat, complements.
La tarda, amb Josep Maria Cano.
La tarda estrena temporada carregada de novetats i també de sorpreses. Tornem a la teva ràdio local amb cultura, gastronomia, tradicions, música, actualitat. Si creies que havíem oblidat el relat de proximitat, estaves molt equivocat, perquè aquesta temporada anem molt forts. Sintonitza'ns de dilluns a divendres de 4 a 7 a la teva ràdio local, perquè la tarda és el país vist des de ben a prop.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera, des de Ràdio L'Escala, amb Abel Font i Joan Brugués.
Bé, doncs, no voldríem pas dir cap mentida, però, de moment, el més calent a l'Aigüera, Matins en xarxa, engega amb una sola de les dues veus que heu sentit citades en aquesta intro. Joan Brugués, el tenim de vacances, engeguem aquest Matins en xarxa temporada tardor 2017, encara que no hi siguem ben meteorològicament, sí que pel temps que fa ja hem entrat en context o ambient de tardor, i això fa també que vagin obrint, que vagin entrant en funcionament, vagin agafant en rodatge els diferents continguts o els diferents espais de temporada. Tant és així que avui engeguem aquesta Aigüera o aquest Matins en xarxa amb peces cooperatives, amb peces que habitualment ens plantegem en una altra franja, la de més aviat, la de 11 a 12, però que avui comencem a obrir en aquests instants. Tenim entre nosaltres l'un per un amb Montse Hidalgo, que avui entrevista Viviana Rivera, autora del llibre La màgia de la vida. Tenim a Jordi Jaques, el nostre doctor productes, que ens parlarà avui del paraguaio, aquell préssec, podríem dir aquell préssec xato, aquell préssec que sembla que no retira ningú, però un cop n'hi traguem la pela, un cop ens el posem a la boca, doncs és tan o més saborós que qualsevol altra modalitat de préssec. Tindrem diferents novetats musicals, tindrem una mica d'ambient de migdia en aquesta hora clàssica de la ràdio local de l'Escala, com és el més que... Tots molt benvinguts. Engeguem-ho, doncs, a Montse Hidalgo, que ens porta l'un per un, que ens acompanyarà cada dilluns.
Continguts en xarxa. Un per un, amb Montse Hidalgo.
Filla d'escriptor, aquesta dona, nascuda fa 51 anys a Còrdoba, Argentina, va decidir estudiar dret i exercir d'advocada durant 10 anys. Però la tradició familiar iniciada ja pel seu avi li tenia el destí marcat com a escriptora i l'any 2010 s'hi llença amb Secreto bien guardado. A partir d'aquí, Viviana Rivero es converteix en l'autora de ficció més venuda a l'Argentina. Avui ens porta La màgia de la vida. Viviana Rivero, benvinguda, bienvenida, ¿qué tal?
Gracias, contenta de estar con ustedes, Montse, gracias por la invitación.
¿Se resistió a dedicarse a la literatura? ¿Había ¿Y los invisibles que la marcaban el destino hacia esa faceta?
Yo me crié en una casa, mi padre era escritor, pero era un escritor que no podía vivir de la literatura. Entonces, ¿cuándo escribía? De noche, los sábados y los domingos. Entonces, mi madre, con los pies sobre la tierra, nos decía, acá nadie va a seguir carreras que tengan que ver con la literatura. Para loco está tu padre. Y bueno, fue casi inevitable que los tres hijos seguimos carreras normales, como ella decía, ¿no? Y él era un buen escritor, había ganado premios, pero no podía vivir de la literatura. Pero digo que las vocaciones nos persiguen y nos atrapan en algún momento de nuestra vida. Y yo trabajaba de abogada, yo soy abogada. Y cuando mis hijos empezaron a estar un poquito más grandes, que venían de la escuela y hacían solo los deberes, ¿no?, las tareas, yo me vi dueña de unas horas y dije, ¿qué quiero hacer? Y ahí fue que empecé a escribir mi primer libro, que bueno, para sorpresa mía lo editamos, yo casi lo edité por hobby, y fue un bestseller, y creo que quedé atrapada, ¿no? Ahí escribí un segundo libro que ganó un premio importante, y dije, creo que puedo vivir de esto, y cambié una carrera por otra, ¿no? Hablé con mi familia, les dije si estaban dispuestos a apoyarme, me dijeron que sí, y ya el tercer libro lo escribí como escritora y ya no como abogada, dejé mis cosas.
¿Echa de menos su carrera de abogada?
No, para nada. Creo que escribir para mí es una pasión, ¿no? Me siento una privilegiada. Me recuerdo a mi padre que siempre me decía, viví, disfruta. Disfruta porque no siempre se puede escribir un libro y ponerlo en la mesa y que vengan y lo compren y que puedas vivir de eso, porque no lo había podido hacer. Entonces, yo dejo una carrera por otra por una pasión. Para mí, escribir compite casi con vacaciones. O sea, me gusta tanto irme de vacaciones como escribir.
Pasión en otras muchas facetas de su vida, porque se ha implicado, por ejemplo, en la lucha de los derechos de la mujer.
Sí, sí, sí.
Y eso no lo ha dejado, porque en sus libros las mujeres
son fuertes,
están ahí, marcan un poco la tendencia de las historias.
Sí, es verdad. Creo que a veces cuando la mujer puede hacerlo, o ahora en mi caso que es que tengo una voz que se escucha, creo que tenemos la obligación de defender y ayudar a las que no tienen una voz, ¿no? Entonces, siempre dejo un espacio, un tiempo para poder ayudar en este sentido.
La magia de la vida es una novela que transcurre entre dos épocas, entre dos continentes y entre dos historias de amor. También sí. Entre dos conflictos.
Sí, 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 sí. Los dos continentes están en el continente europeo y América, y están como unidas, ¿no?, a través de estas historias de amor. Y está siempre ese conflicto, ¿no?, que es, una vez que se ha superado, bueno, es como pasar la prueba que dice, bueno, ya está, como a veces nos pasa en la vida real, para las vocaciones, para lo que es las propias historias de amor. Y traté de enlazarla una con la otra, ¿no? En la época Florencia, Italia, el nazismo llegando, contar un poco cómo fue cuando Italia deja de tener rey, cuando es invadida y cómo el rey huye y cómo esta clase que era la nobleza queda sin protección. Y las familias, se les quitaba a estas familias todo lo que eran sus obras de arte, y acá hay un personaje que es un niñito en ese momento que mira todo lo que está pasando y que jura vengarse de eso, y que a medida que voy contando la historia actual de amor entre la periodista y este hombre Fedele, que es tan especial, tiene que ver, este niñito ya es un adulto, es un hombre mayor, y tiene que ver con esta periodista que ha ido huyendo de una relación amorosa, ¿no? Va de América, viene a Europa, conoce a Fedele, que es un hombre que vive el día a día, que busca la felicidad de una manera muy especial, que ella no sabe por qué, ¿no? Pero bueno, Fedele es un hombre herido.
También es víctima de un conflicto.
Sí, sí, ¿no? Su esposa y su niño han muerto en los atentados de Atocha, y eso lo convierte en una persona que mira la vida muy diferente al resto. Y cuando parece que con Emilia se van entendiendo y todo está floreciente, Emilia descubre que ha llegado a Europa embarazada del amor frustrado, del novio anterior. Entonces hay que ver qué va a pasar con Fedele, si Fedele va a poder aceptar esto o no. Y a partir de acá empieza una historia de amor que es diferente a todas, porque ella es una mujer que está embarazada y él es un hombre especial por todo lo que ha pasado. Pero cuando yo iba escribiendo el libro, me era muy difícil explicar ¿cómo pensaba Fedele? Entonces lo hice de una manera como creo que somos los seres humanos, que a veces vivimos y se ve todo una forma, y adentro tenemos un mundo interior muy, muy grande, muy profundo, nuestros pensamientos, nuestros miedos, nuestros dolores, nuestras alegrías profundas. Entonces he ido poniendo a lo largo de la historia del libro, hay unas hojitas en el medio que se llama El Hombre Joven, ¿no? Fedele tiene aproximadamente 40 años, y él va ahí desnudo como piensa él, cómo es su sentir, porque a la vista de todos, incluido de Emilia, él es un hombre muy que vive el momento, muy que busca la felicidad, que sabe no atarse a nada. Y en esas hojitas intermedias que se llaman en el libro El Hombre Joven, él desnuda su alma. Yo desnudo el alma de Fedele, cómo vive cada uno de esos dolores que le tocó vivir.
Esta es la historia sintetizada del libro, pero le vamos a pedir a su autora, Viviana Rivero, que nos escoja un fragmento, que nos lo comparta ella de su propia voz.
Bien. Bueno, podría empezar con cómo empieza el libro, que es la historia que yo decía de este niñito, Benito Berni, que es adulto en el momento de la historia de Emilia y de Fedele, ¿no? Que Emilia está tras la pista de qué pasó en ese tiempo en Italia, y va a llegar a Benito y va a terminar enlazando la vida de todos los personajes esta parte. Y Benito, que es este hombre mayor que ha jurado venganza, empieza él hablando en el libro. Y eso podría leer lo que dice. Todos los jóvenes se parecen, pero los viejos lo son cada uno a su manera. Meditó Benito Berni sentado en la fastuosa sala de su castillo. Llegaba a esta conclusión mientras miraba en un estante de la biblioteca el libro de Tolstoy y el portarretrato de plata antigua que descansaba a su lado y lo mostraba jovencísimo. La idea de que cuando se es joven hay cientos de cuadraditos en el calendario por llenar y una historia por ser vivida, le hacía creer que esa expectativa por lo que vendrá era lo que le igualaba las vidas de pocos años vividos, pero que ahora, al llegar a los 70, la historia propia que acarreaba sobre sus espaldas lo convertía en un viejo a su manera. Concluyó: se es viejo como se puede, cargando con la existencia que se tuvo y recordando la esencia con que uno impregnó los años. Elegí este fragmento porque es como la introducción a lo que él empieza a recordar. A partir de acá empieza él a ver el castillo ese donde él vivía en Piacenza, en Florencia, y empieza a recordar lo que vivió de niño y todo lo que sucedió en esa época, que tiene una gran investigación histórica, no he tenido mucho cuidado.
La magia de la vida, el ingrediente es la comida. ¿Quién sabe comer, sabe amar?
Podríamos decir que van unidos, ¿no? El amor y la comida. Yo creo que nos marcan, aún de niños. Hay aromas, hay comidas que nos marcan y nos recuerdan a la tierra de uno, al amor de madre, ¿no? Creo que va unido al amor, ¿no? Bueno, lo primero que hace una madre cuando tiene un niño es alimentarlo. Entonces hay algo que se une en la comida, en el alimento, con el amor.
Vamos a descubrirlo también en este libro. Y vamos a descubrir la visión, aunque sea fugaz, del paso de esta persona que es americana, que es argentina, por ciudades como Madrid y también por Barcelona.
Sí, 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 sí.
El camino que recorre en Barcelona,
sí,
lo ha hecho también Viviana Rivero.
Sí, sí, lo he hecho yo.
Por Ciudad Bella, por el gótico.
Sí, sí. Creo que eso, cuando yo estuve aquí, me había impactado y decidí ponerlo. Me pareciera algo, bueno, para mí fue fuerte, fue muy lindo. Además de toda la parte de comidas y todo lo que es la comida típica y todo, que lo quise poner, ¿no? Por momentos me han dicho, bueno, tiene tantas recetas el libro que estaría bueno hacer el libro de las recetas de la magia de la vida. Y bueno, ¿por qué no? Hagamos otro libro. Pero quise ponerlo y porque fueron lugares que me impactaron.
Viviana Rivero, La magia de la vida. Muchas gracias, mucha suerte.
Gracias, Montse.
Un per un.
Un quart tocat d'una a la sintonia de Ràdio L'Escala. Aquesta és la primera de les peces del magazín d'avui, amb Montse Hidalgo. Ens acompanyarà diàriament amb les seves seccions, de moment els dilluns, l'un per un. Hi haurà, dèiem, sempre una mica de música. En aquest cas, un tema novetat del cap de setmana passat, U2, que publica o fa el llançament mundial de l'última producció seva, és aquest You Are the Best Thing About Me, que sona, si fa no fa, així. Després, just després, ens posarem als fogons, o si més no, ens acostarem fins a la consulta del doctor Productes, Jordi Jaques, que ens parla avui del préssec paraguaio. When you look so good, doesn't show. When you look so good, baby, you don't even know. When the world is out, the world is not your kind of thing. Full of shooting stars, brighter as the vanishing. Senyores i senyors oients, des de Ràdio L'Escala és un plaer engegar temporada segona de la consultoria del doctor Productes. Amb nosaltres, Jordi Jaques, cuiner i propietari del restaurant El Molí de l'Escala. Jordi, sigueu molt benvingut una temporada més a la ràdio.
Moltes gràcies. De fet, vinc aquí a que em diguin doctor, perquè si no, no em passaria mai de la vida, i això de que em diguis doctor ja saps que a mi m'agrada molt.
Es posa bé.
Es posa bé, home, es posa bé. Una persona com jo, que no ha estudiat, i que li diguin doctor, doncs, ostres, em sap greu per tots els doctors del món, però bueno, jo sóc doctor amb el seu topònim producte.
En el teu gremi es pot considerar, o et podem considerar perfectament, com un doctor. I a l'experiència em remeto, vist com va anar la temporada passada, i espero que encara millor si cap aquesta temporada que ara mateix comencem.
Deixem-ho aquí, no entrem en debats, que encara perdré el càrrec.
Doncs no ho féssim pas i presentem el protagonista d'avui, que a banda del doctor, el protagonista serà un producte com el préssec pla, o, dit d'altra manera i popularment, paraguaio, un préssec de forma aplanada o aixafada, de pela llisa i vellutada. Una fruita de polpa perfumada i sucosa. Una fruita, el sabor de la qual passa per una extensa gamma de dolços. El préssec pla, també conegut com a paraguaià o bresquilla plana, melocotó pla o bresquilla del rotllet, com en diuen a la plana alta o la plana baixa. És una espècie del gènere Prunus, amb una fruita semblant al préssec, però de forma aixafada, procedent d'una mutació del presseguer. Home, realment, Jordi, realment, quan veus un préssec pla, si no n'ets massa coneixedor, dius, home, a aquest pobre préssec li passa alguna cosa, perquè l'exuberància del préssec comú, dius, fa que quan veus l'altre, dius, ha quedat aixetat, li falta carn, li falta alguna cosa, no pot pas ser bo com l'altre, aquest préssec. En canvi, quan l'agafes, el peles i te'l poses a la boca, dius, olé!
De fet, quan l'agafes, jo no el pelo, me'l menjo, és un producte agraït, vale? I és un producte que està clar que el mercat l'ha comprat, l'ha acceptat perfectament, i jo crec que és per aquí, allà on anirem una miqueta aquesta temporada. Jo vull tenir una màxima, sens dubte, a seguir, que l'any passat ja li vam donar bastant de cas en aquest tema, li vam donar bastanta bola, però aquest any vull que li donem una miqueta més i ens ho marquem com a objectiu de cada programa, que és veure-li totes les parts beneficioses, nutricionals i dietètiques de qualsevol producte. En aquest cas en tenim un de molt, molt, molt potent, com és el préssec pla, o més popularment com a paraguaio, però sobretot el fet de que tots aquests productes estiguin molt a l'abast. I jo aquest estiu, anant als supermercats, a les fruiteries, doncs he vist molt de paraguaio. I el paraguaio és un producte que tothom en té ara a casa i tothom el coneix. Coses bones de la globalització, no? D'alguna manera, aquests productes que estan vinguent de fora són molt interessants. És un producte que prové de la Xina, i a la Xina té molt de mercat en allà. I tinguem en compte, i ens en donarem molt en compte en altres programes, que tots els productes que venen d'Àsia, del món asiàtic, sempre li busquen molt aquesta part beneficiosa, com és el cas del paraguaio.
El préssec pla és resultat d'una mutació originada a la Xina, fou introduït als Estats Units l'any 1869, es conrea principalment en regions temperades i té una exigència de sol i un conreu similars a les del presseguer o la nectarina. No tots els paraguaios són iguals, hi ha diferents espècies, Jordi.
Sí, ens trobem amb diferents espècies, peces molt més petites, peces molt més grans, totes tenen en comú denominador aquesta dolçor, aquesta estranya dolçor de la qual parlàvem, de la qual comentaves abans, i sí que és veritat que és un producte pura i durament estiuenc. D'acord que ja hem acabat l'estiu, però volia començar la temporada amb un producte que a mi, jo l'he tingut molt familiaritzat durant tot l'estiu. Té una cosa molt interessant, el préssec, és en podem sopar. Allò que diuen, no, la fruita que no se'n pot sopar i tal, doncs de paraguaio en podem sopar. Perquè té una quantitat de... És una, molt dolç, una quantitat saciant molt important, però és molt poc calòric, vale? De tal manera que ens saciarà, que ens com a últim producte del dia, aquella dolçor, se'ns farà molt agradable, que segur que és en aquell moment de gana, abans d'anar a dormir, doncs ens ho pot solventar, però sobretot no tindrem molta caloria, que no serà el que se'ns quedarà, diguéssim, dins del nostre cos. Té un ventall de vitamines hidrosolubles molt important, sobretot del grup C i B, vale? Que ens troben en moltes fruites, però en aquest cas s'hi troba una quantitat molt i molt alta. i no conté pràcticament greixos, vale? Llavors, bueno, no conté pràcticament greixos, no, no conté greixos.
No conté greixos, no n'hi ha, no n'hi ha, no.
I, per tant, ho fa, com bé deia, una fruita molt bona d'acabar el dia. Recordo una mica, aquesta, això que sentim ara últimament bastant, a la xíndria, vale? Sempre que trobem fruites poc calòriques, dolces i molt aquoses i, sobretot, amb una capacitat potent de saciament, doncs són fruites de molt bona acabar el dia.
Senyores i senyors oients, una de les constants d'aquesta temporada i en la que farem més incís que no pas en l'anterior serà una mica aquestes reflexions que ens feia ara mateix en Jordi Jaques. Les característiques dietètiques o les virtuts dietètiques de cadascun dels productes que anirem tractant.
Les virtuts dietètiques, els moments del dia de consumir-los, la regularitat en la qual l'hem de consumir, amb què ho podem barrejar, amb què no ho podem barrejar, totes aquestes variables són bastant claus en aquest resultat que li podem trobar més pujats d'un tipus de vitamines o d'altres o altres virtuts que puguin arribar a tenir, però també que s'han de tenir molt en compte.
On el veurem? On el podríem veure? On el podríem introduir el préssec paraguaio a la nostra dieta o en els nostres plats? A banda de menjar-lo, evidentment, tal com ens arriba a les mans.
Absolutament a pertot arreu. Sí, són la cuina cada vegada més... De fet, en la cuina catalana sempre ha sigut així, vull dir, ens mengem fruita, fem pollastres rostits i fiquem fruita, vull dir, ens mengem fruita de postres, però també ens la mengem de primer. En aquest cas, ens acompanyaria moltíssimes receptes. A mi hi ha una recepta que m'agrada molt, i més jo personalment la vinculo molt a la cuina catalana, i ara ho dirà qui diu aquest beneit, però els chutneys, que per mi són com una espècie de xamfaines, vale? Mm-hmm. Per d'alguna manera, doncs en aquest cas, aquí us proposaré un chutney de paraguaio, amb gengibre, amb unes cloïsses i una crema d'all, un plat molt similar que es feia en el bulli a finals dels 90... Es pot estufar, un paraguai es pot estufar i a més se li pot ficar birranci, que li va molt bé. Ho pots acompanyar amb un xai, pots guisar un xai i a més acabar-ho amb una cremeta d'alls. Vale? Pots fer una confitura i fotre-li un bon gelatet de vainilla per sobre i fer un postre molt, molt generós. Fins i tot pots fer un berenar, amb una bona torrada. Però bueno, anem per aquest chutney. Què us sembla?
Pam a pam, vinga, volem conèixer com posem o com acompanyem un préssec paraguaio si elaborem un chutney.
Doncs mira, tan senzill com agafarem el préssec, en aquest cas, sempre seré bastant partidari de no pelar, en aquest cas el pelarem, perquè la textura que ens donarà sí que ens podria ser una miqueta agressiu al tema de la pell, el pelarem i el tallarem a deuets. I el saltejarem amb una miqueta de mantega, que vagi quedant ben duradet, amb un foc ben fluix, i quan ho tinguem ben arrencadet, hi tirarem unes làmines de gengibre, i que tot això, amb un foc una miqueta més suau, vagi agafant, doncs vagi fent que aquest préssec vagi perdent aquell punt més dur i vagi agafant una textura una miqueta més tova. Quan pràcticament ja ho tinguem, li tirarem una miqueta de vinagre, un vinagre blanc, vinagre de vi blanc, per exemple, estaria la mar de bé, unes gotetes, que acabi de fer xup-xup, i ho apartarem. Per altra banda, haurem agafat unes cloïsses, els obrirem i els atraurem de dins de la clova. Els posarem en un platet, les cloïsses, pura i durament obertes. I per altra banda, haurem agafat all, uns grans d'alls, haurem barrejat amb nata, que això bulli ben bullit, i en farem un puré. Vale? Tindrem un puré d'all. Aquest puré d'all l'acompanyarem amb aquestes cloïsses i aquest chutney aquest chutney de paraguaio que hem cuit abans, el saltejarem una miqueta més i el ficarem al centre del plat. I ens donarà una combinació molt xula. Per una banda, el mar, vale? Per altra banda, la dolçor amb aquest punt asiàtic que ens donarà aquest chutney i, al final, una cremeta d'all molt, molt potent que ens ajuntarà tot bastant.
Mireu quin resultat que deu tenir un plat. M'ha sorprès molt quan ens anunciava en Jordi que amb el paraguaio farem un estofat.
Sí, un estofat, quan dic un estofat, pràcticament estic parlant d'estofar pura i durament el paraguaio, i a mi el que m'interessa sobretot d'aquest estofat és la barreja amb el birranci. El vi ranci, que és un producte que s'ha devaluat durant molts anys, però bons vins rancis ben fets doncs són molt interessants i en combinacions com a postre doncs són molt i molt interessants. I bàsicament el que farem serà agafar aquests paraguaios, el mateix, els tallem a deuets una miqueta més grans, ficarem una miqueta de mantega amb un punt de sucre, això sí, i que vagi estufant lentament. ¿Vale? Podem ficar una branqueta de canyella, podem ficar una miqueta de pell de llimona, alguna estrelleta d'anís, ¿vale?, que vagi agafant una miqueta de textura, i quan ho tenim a mitja cocció, doncs hi afegim el vi ranci i que vagi fent xup-xup i que ens vagi reduint. Tindrem una combinació la mar de xula. Com podem acabar això? Com aquest estofat el podríem acabar amb un vi ranci? Doncs mira, i tirem per sobre, ho fiquem en un platet, i tirem per sobre unes pastilletes joanola, que ens donaran un toc que ens trencarà molt, que ens donarà una altra textura diferent, i fins i tot hi fiquem per sobre un gelatet de nata, que ens doni un punt fresquet, i tindràs un postre divertit i molt complet.
Fantàstic. I amb xai?
Amb xai, en aquest cas guisarem, ¿vale? Agafarem un xai, el tallarem a... les costelles per un cantó, les espatlles per un altre, ho rostirem en el forn, ho guisem ben guisadet i a mitja cocció aquests daus de paraguaio que ens acompanyaran a la mar de bé. Com ho acabem això? Doncs hi tirem una miqueta de vi negre que acabi de reduir ben reduït, ho podem separar, i a l'hora d'emplatar doncs li donem, escalfem per una banda el xai, fiquem una base d'aquest vi negre amb aquest préssec que s'haurà barrejat, fins i tot dos o tres alls confitadets per allà al cantó, l'iran la mar de bé i tindràs un guisat i un plat modernet molt xulo.
Ja ho crec que sí. Va, amb els últims minuts intentarem estirar sempre alguna curiositat que altra de cadascun dels productes. Avui parlem de préssecs, ni que sigui del préssec paraguaio o paraguaià. Diu que el presseguer pot criar dues espècies en el mateix arbre, vull dir préssec i nectarina.
Préssec i nectarina, sí. M'imagino que per culpa de les mutacions que se li va fer en el seu moment, doncs, tant préssec com nectarina doncs, poden néixer dins del mateix arbre.
Va, doncs, aquí està dit Jordi Jaques, el nostre doctor productes cada setmana, des d'aquesta a la vostra ràdio local, un producte elaborat a Ràdio L'Escala, servit a totes les emissores agregades a la xarxa de comunicació local. Jordi, moltes gràcies, un plaer, fins la setmana entrant.
Gràcies a vosaltres.
Casa cada lluna vella, torno cap a casa quan el sol es pon, torno cap a casa però torno sense ella, torno cap a casa quan l'amor ja dorm, es fon, se'n va, com l'espurna que salta i a poc, va perdent l'escalfor del seu foc. Jo tenia la por d'oblidar, que marxéssim amb flors i demà, ens costés a tots dos recordar, que algun dia ens donàvem la mà. Torno cap a casa amb el teu crit de guerra, torno cap a casa cridant el teu nom, torno cap a casa arrossegat pel terra, torno cap a casa però avui no tinc son, ni el cor prou fort per dormir sol, tan sol, per veure que no hi ets quan es tiro el llençol. Jo tenia la por d'oblidar, que marxéssim amb flors i demà, ens costés a tots dos recordar, que algun dia ens donàvem la mà. es tornarà. Aquell instant ja va marxar. I hem perdut el que hem sigut i hem lluitat pel que hem deixat. Hem de beber suau, acariciant-me tan fort. I el meu cos presoner només de la teva sort. Ea, ea. Jo tenia la por d'oblidar. Ea, ea. Que marxéssim amb flors i demà. Ea, ea. Ens costés a tots dos recordar. Un dia ens donàvem la mà.
Eren els Gertrudis amb aquest ritme tan encomanadís. El torno cap a casa. Allò que ha fet tant i tanta gent acabat de l'estiu, acabades les vacances, i després de tots els viatges aguts i per haver, doncs, tornar cap a casa per agafar la regularitat del curs escolar, de la temporada d'hivern, de la temporada de tardor, etc. Nosaltres tornem a sèrie des de Ràdio L'Escala amb aquest Més Calent a l'Aigüera, Matins en Xarxa, amb peces habituals com aquestes càpsules divulgatives del Parc Natural del Montgrí, que elabora Boris Weissmann i que avui ens parla de les diferents espècies de rèptils que habiten en aquest parc natural.
Ràdio L'Escala presenta El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb Boris Weissmann.
Sabíeu que hi ha més de 25 espècies de rèptils i amfibis al parc?
Al Parc Natural s'està creant l'Atlas de Distribució dels Amfibis i Rèptils del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. Durant 2 anys es farà un estudi de la distribució de l'herpetofauna, és a dir, dels amfibis i dels rèptils del Parc Natural, i es proposarà un pla de gestió. Durant la primera fase s'han analitzat un total de 15 punts d'aigua i s'han prospectat la meitat del parc natural. Les prospeccions s'han realitzat analitzant quadrícules d'UTM 1 per 1 quilòmetre i enregistrant totes les citacions d'amfibis i rèptils detectats a cada quadrícula. Per al moment s'han detectat 18 espècies, entre sargantanes, serps, llangardaixos, granotes i gripaus. Això representa el 72% de les 25 espècies que ja havien estat citades antigament. Les espècies més interessants del parc natural són la tortuga d'estany, la tortuga de rierol, molt escassa, solament se'n coneix una citació, el sargantaner petit i el gripau d'esperons. Cal recordar que totes les espècies d'amfibis i rèptils del parc natural estan protegides per la Directiva d'Hàbitats, i algunes d'elles, com el gripau d'esperons, la tortuga d'estany i el llangardaix ocel·lat, estan quasi amenaçades, segons la UICN. Les problemàtiques més importants detectades fins ara són, per als amfibis, la manca de punts d'aigua amb suficient higroperíode per a l'èxit reproductiu, i sobretot un excés d'espècies invasores potencialment depredadores d'amfibis, com són el cranc de riu americà, la gambúsia, el bisó americà i la tortuga de Florida. Aquesta última competeix amb les tortugues aquàtiques autòctones i les desplaça per ser més grosses i agressives. Cal recordar que els amfibis i els rèptils presents a la zona d'estudi són totalment inofensius per a les persones i que compleixen un paper molt important en la regulació de plagues d'insectes i de rosegadors. Si veieu un rèptil o un amfibi, feu-li una foto i envieu-la al Parc Natural, indicant on l'heu vist. Serà una dada important per afegir a l'Atlas.
Heu escoltat El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, per a Ràdio L'Escala. Ràdio L'Escala.
La Xarxa.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio L'Escala. Dilluns a les 8 del vespre i dimarts a les 9 del vespre.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Som-hi, camí de 3/4 d'una en aquest magazín, engegant temporada progressivament. I és que la setmana passada engegàvem els suplements de l'informatiu, les tertúlies de la plaça, així com l'entrevista a l'alcalde. Aquesta setmana ja s'hi afegeixen els magazins d'esports, el Zona Mixta, avui primera edició, amb l'Ivan García. També hi afegim aquesta primera hora de magazín i a partir de la setmana vinent ja acabaran d'entrar la resta de programes musicals i anirem configurant setmana rere setmana els matins habituals de temporada. De moment hi anem posant música amb un dels temes que no van poder-se escoltar fa no gaires dies, el concert de Joaquín Sabina, suspès altre cop per motius de salut. En aquest cas, Lágrimas de Mármol, del disc Lo Negaré Todo.
Ayer se aleja, el tiempo pasa, la vida alrededor ya no es tan mía. Desde el observatorio de mi casa, la fiesta se resfría. Los pocos que me quieren no me dejan perderme solo por si disparato. No pido compasión para mis quejas, que tocan arrebato. Acabaré como una puta vieja, hablando con mis gatos. Superviviente, sí, maldita sea, nunca me cansaré de celebrarlo. Antes de que destruya la marea, las huellas de mis lágrimas de mármol. Si me tocó bailar con la más fea, viví para cantarlo. Dejé de hacerle selfies a mi ombligo cuando el ictus lanzó su globo sonda. Me duele más la muerte de un amigo que la que a mí me ronda. Con la imaginación cuando se atreve, sigo mordiendo manzanas amargas. Pero el futuro es cada vez más breve y la resaca larga. Superviviente, sí, maldita sea, nunca me cansaré de celebrarlo. Antes de que destruya la marea, las huellas de mis lágrimas de mármol. Si me tocó bailar con la más fea, viví para cantarlo. Destruya la marea, las huellas de mis lágrimas de mármol. Si me tocó bailar con la más fea, viví para cantarlo.
Topònims.
Ripoll és la capital de la comarca del Ripollès.
Aquest municipi, a més de 73 quilòmetres quadrats, es troba a una altitud de 691 metres i compta amb una població d'uns 10.800 habitants. Sobre l'origen del nom de la població s'apunten diverses hipòtesis. La que tindria més fonaments és la que vindria del terme llatí Ribis Pollens, riu de Pollancres. Ens en parla Agustí Dalmau, historiador i arxiver local.
Ribis de rius i Pollens de Pollancre. La paraula ha anat evolucionant al llarg de la història, també es deia Rio Pullo, Ribi Pullo, fins al final ha anat acabat en forma Ripoll. Creiem que és la forma més correcta perquè ve doncs, pel fet que hi hagi dos rius, el Ter i el Freser.
A Ripoll es troba un dels monuments romànics més importants de Catalunya, com és el monestir de Santa Maria de Ripoll, fundat pel comte Guifré el Pelós l'any 879. Es considera com l'inici de la Catalunya Vella, fet que li ha valgut el sobrenom de Bressol de Catalunya. Precisament, una altra teoria sobre l'origen del nom provindria de l'emblema de l'abat de Ripoll, un pollastre que evolucionaria cap al gall actual.
Una altra teoria també diu que ve de la paraula tema dels polls, o que haguessin, doncs, o pollastre, bueno, doncs això, doncs, aquest motiu animal. Però bé, això creiem que no ve d'aquí. Tot i això, s'ha de dir que l'emblema de l'abat del monestir de Ripoll era, doncs, el pollastre. A més, també un altre, per exemple, també diu que el nom vindria seria el nom d'una persona.
Els elements arquitectònics fan de Ripoll una vila d'alt interès turístic amb elements excepcionals, com la portalada, que vol ser candidata a ser Patrimoni Mundial de la UNESCO.
La tarda, amb Josep Maria Cano.
La tarda estrena temporada carregada de novetats i també de sorpreses. Tornem a la teva ràdio local amb cultura, gastronomia, tradicions, música, actualitat. Si creies que havíem oblidat el relat de proximitat, estaves molt equivocat, perquè aquesta temporada anem molt forts. Sintonitza'ns de dilluns a divendres de 4 a 7 a la teva ràdio local, perquè la tarda és el país vist des de ben a prop.
Vist des de tan a prop com des de Ràdio L'Escala, ja ho deia el Cano, el conductor habitual de la tarda, cada dia de dilluns a divendres, de 4 a 7 de la tarda. Obrim les portes a aquest programa, com obren les portes amb un tema fantàstic, el Xarango, del seu últim disc, El cor de la terra, Obriu les portes.
La música és el batec dels pobles. I amb nosaltres portem els seus camins. Obriu totes les portes. Benvinguts al cor de la terra.
He vist el cel cobert de plom. He vist ciutats desaparèixer com la pols. He vist un mur furiós al mar plorar la mare terra. He recollit matralla al cor dels que han fugit des de les portes de l'horror. Que cremi roig el foc d'un vers contra el foc de la guerra. Pararem el temps, hem vingut de lluny, del ventre de l'Orient, dels camins perduts. Pararem el temps, canviarem el rumb. Un crit al vent rebel, benvinguts, salam aleikum. Som tot allò que no té nom. Som el demà de la tristesa i de la por. Hi haurà un camí sota la nit. Hi haurà esperança. He vist la mort parlar d'amor. He vist els pobles despertant una cançó. Mira'm els ulls, no estarem sols. Un altre món esclata. Pararem el temps. Hem vingut de lluny. Del ventre de l'Orient. Dels camins perduts. Pararem el temps, canviarem el rumb. Un crit del vent rebel, benvinguts, salam aleikum.
Hace falta personas que construyan más y destruyan menos, que prometan menos y resuelvan más, que esperen recibir menos y dar más, que digan mejor ahora que mañana.
Avui s'obriran totes les portes, tots els camins en un instant, nu a la nit al teu davant. Avui trobaràs un mar en calma, tots els records dels oblidats, nu a la nit al teu davant. Pararem el temps, canviarem el rumb. Un crit del vent rebel, benvinguts, salam aleikum.
Vinga, doncs, a 6-7 minutets de la una, recta final de la magazín d'avui. Temps encara, però, per escoltar un altre tema. Recuperem el disc o l'últim disc d'Adrià Puntí, La clau de girar el taller, un disc del qual en surten temes tan interessants o tan atractius, tan de bon escoltar com aquesta Prova del Nou. La Prova del Nou, Adrià Puntí.
Enamorada de tu, embadalida per tu, dins la barraca a casa, ensopit sense tu, atuït a disgust, dins la barraca a casa. Ous nials de nous pensides, a mig fer varius bessons. Sisos mal comptats, no per sis igual bufa el gargal.
La prova del nou. Adrià Puntí, amb el qual arribem al final de l'aigüera d'avui, d'aquest aigüera de setembre, recuperant una mica la normalitat, però no pas absoluta, en la mesura que fins que no es reincorpori Joan Brugués no tindrem l'equip complet. Per tant, anirem fent tot allò que puguem per estar al vostre costat en aquesta estona de migdia. Ara el que toca són les notícies. Informatiu, més esports en format zona mixta, en la franja que va de la 1 fins a les 2. Encantats que ens vulgueu tenir al vostre costat. Ens podeu escoltar a través de la FM. Si no, podeu fer-ho també a través del web, en directe o en diferit, a l'hora que més us convingui, a través dels podcasts, radiolescala.cat. A tots, moltes gràcies. No perdeu sintonia, perquè ara mateix continuem amb el format més informatiu.
La Generalitat, al teu costat.
Vinc als cursos de català per poder millorar la meva feina.
Jo ara puc parlar amb els amics d'aquí en català.
Vull donar un servei millor als meus clients, per això faig un curs de català en línia al parla.cat.
El Consorci per la Normalització Lingüística i el parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet.
Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals. Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català.
012. La Generalitat, al teu costat.
Tens un negoci a l'escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'escala hi guanya. Guanyem tots.
Diumenge 24 de setembre a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Contiguo, amb la companyia I.O., circ contemporani. Contiguo neix de posar un ésser humà al costat d'un altre. És la poesia del cos i els propis límits. Un espectacle sensitiu, poètic i dinàmic. Diumenge 24 de setembre a les 12 del migdia a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades, Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i online, espaiter.cat.
Ràdio L'Escala.
La Xarxa.